A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Molt bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5 i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i concretament el programa de la tercera edat És gran ser gran, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les nostres residències, de les persones que hi viuen, les que hi treballen i també de les que les dirigeixen. Com sempre, tenim un programa ple d'informació. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem el president de l'Associació de la Secció Metges Sèniors del Col·legi de Metges de Barcelona. La borsa de treball plena de feines i també tot el que pot interessar saber de les nostres residències. Salutacions a l'equip del programa que ara els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí i qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, un consell.
Cada cert temps apareixen aliments i productes miraculosos que prometen envellir millor i fins i tot guarir algunes malalties. No ens hem de deixar enganyar. Si vols viure molts anys, el millor possible, menja bé, fes exercici, relaciona't amb el teu entorn i segueix els consells que et doni el teu metge. Això sí, que pot tenir efectes miraculosos.
Avui entrevistarem amb un metge president de la secció de metges sènior del Col·legi de Metges de Barcelona. Coneixerem l'impacte de la Covid-19 amb la gent gran. Ens presenta i condueix els convidats avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social a la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui el Carles no hi és.
No, avui el Carles no hi és, però el tindrem la setmana vinent i des d'aquí li enviem una abraçada carinyosíssima.
Sí, senyor,
i,
igualment.
Escolta'm, jo estic donant-li moltes voltes, sempre em preocupa això de l'envelliment.
Sí,
Dic, però és una preocupació d'aquestes que jo sempre dic que és com la gent que té piscina a casa,
sí,
i et diu, ostres, és que clar, tinc la piscina, he de mirar el clor,
el clor,
he de mirar les algues, he de mirar tal. I tu, sí, en el fons dius, coi, aquest que té piscina, jo no tinc piscina. Ja m'agradaria tenir aquesta preocupació. I és que clar, quan diem, és que l'envelliment és una preocupació, dic, home, jo penso, home, més preocupació seria que no tinguessin vells, no? Que voldria dir que la gent mor abans d'arribar a determinada
sí,
edat.
I és al revés, que cada vegada es viu més.
Cada vegada es viu més, i a més hi ha una cosa també curiosa, i és que a vegades pensem, això de l'envelliment és una cosa dels països rics, no? Que
sí,
als països pobres la gent encara no viu tant temps. Doncs he trobat una dada que m'ha deixat,
sí,
però mira, garratibat. Diu, el 90% de la població mundial,
sí,
viu en països que té una expectativa de vida més alta que 65 anys. Però el 99% viu en països amb una expectativa de vida més alta de 60. Que clar, si estem a Catalunya o estem a Espanya i diem que aquí és de 80 i escaig, i gairebé 90 si ets una dona,
sí,
sembla que 60 és poc, però és que, mira una cosa, un país com Espanya, diguem-ne, va trigar més de 100 anys,
sí,
per passar més o menys des de 40 a 70 anys d'expectativa de vida. Doncs un país com Brasil farà tot aquest viatge en 40 anys només.
Clar, i 60, si són 60 anys menys, eh?
Clar, i és que dius, avança tant, per un costat, la medicina, que és sense les vacunes, malgrat,
sí,
que hi hagi aquests esbojarrats que diguin que tal. Però bueno, jo al final dic, si són pocs, que no se les posin ells, i quan ja correran al metge quan tinguin la infecció.
I tant.
Però tot això, però també la higiene.
Sí,
la idea, la higiene. També tenir aigua corrent. També tenir aliments i que la gent no es mori de gana.
Sí.
També que hi hagi medicina pública, o sigui, assequible, sí, sí, per tothom. I per últim, també, que no hi hagi guerres, que hi ha moltes menys guerres que en el passat. Però hem arribat a un punt en què ens podem permetre dir que tenir gent gran és un problema. I dic, coi, aviam, a més, si l'opció B és que ens tornem a morir als 40 anys, com a l'any 1800 i pico, doncs pues sí malament que no, estem. Que no. I aleshores tenim un fenomen que el faig servir per introduir el convidat que tindrem ara aquí després d'un breu missatge, i és que tu imagina't quin luxe. No només tenim metges, sinó que tenim un gran col·lectiu de metges sèniors que encara tenen molt que portar a la societat.
Amb una gran experiència, segurament.
Una experiència tant mèdica com vital. I ara tindrem una prova.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs fa gairebé 3 anys vam començar a fer el programa És gran, ser gran,
sí,
en aquesta etapa vital.
Sí,
hi havia hagut uns altres. I jo diria que el primer convidat que vam tenir al programa era el doctor Manel Sans. I esperem que no trigarem 3 anys més a convidar-lo,
però
tornem a tenir amb nosaltres el doctor Manel Sans i benvingut al programa, encantat de poder compartir una estona d'aquesta tarda amb vostè.
També és un plaer per mi estar entre vostès.
Doncs, primer voldria dir una cosa. Quan ens vam parlar la primera vegada, ens va dir, ja no es diu secció col·legial de metges jubilats, sinó de metges sèniors. Ara que ha passat aquest temps, aquest canvi de nom de metge jubilat a metge sènior ha fet canviar una miqueta la mentalitat que té la gent sobre el metge que ja no exerceix directament de forma professional, però segueix sent un metge?
Totalment ha canviat. La paraula jubilat ve de júbilo, vull dir, és un premi o un estat jubilós després d'haver desenvolupat una activitat doncs laboral o professional al llarg de la vida. Però suposa un fi de tota activitat, deixa de ser útil a la societat. En canvi, el concepte de sènior és el metge sènior, és un metge ple d'experiència, amb grans coneixements, que pot aportar moltíssim de la seva experiència. És a dir, que encara és una persona activa, té una vida activa, positiva, creativa, i se sent encara útil a la societat. Ens agrada molt aquella frase que diu el que viu sense servir no serveix per viure.
Molt maca.
Molt bonica.
Ara està en plenes facultats físiques i mentals, i aquest concepte de sènior apuntala i potència en gran manera aquesta situació encara de participació molt activa amb la dinàmica vital de la societat i participar activament amb la seva dinàmica. Això és el que ha portat. Ha canviat totalment el concepte i estic molt content d'haver-ho fet, això.
Em sembla interessantíssim i, a més, des d'aquí ho recolzem al 100%. I un tema, des de que vam parlar de darrera vegada han passat moltes coses, però potser des del punt de vista sanitari i social una de les més grans que ha passat és la Covid, però i també què has fet pensar des d'un començament quan ens deien és que això afecta molt a la gent gran i sembla que, home, clar, com són grans, doncs clar, si ets gran has d'estar malalt i has de tenir coses, però hi ha alguns consells que es pugui donar a una persona, ja no diem de 65, diem una mica més, de 70 anys. Quins consells es podrien donar a una persona a partir de 70 anys perquè mantingui la millor salut possible?
Tot depèn com hagi concebut o tractat el seu envelliment. L'envelliment o la involució senil, genèticament marcat, és a dir, que està marcat per uns gens, intervenen 130 gens, condiciona una sèrie de canvis morfològics, fisiològics i anímics al llarg del temps. És un procés bioquímic que coneixem molt avui dia. Hem de considerar que l'envelliment comença quan acaba el procés de creixement. I has de recordar que el creixement en el ser humà finalitza als 20 anys. A partir dels 20 anys comença el procés involutiu d'envelliment. El que passa que al principi és lent i molt solapat, però ja està actuant. Llavors nosaltres aquest procés d'envelliment que condiciona un deterioro progressiu de l'organisme amb afectació de tots els òrgans i de la seva funcionalitat, depèn com tractem l'envelliment, així arribarem als 70 anys. Llavors, hi ha una sèrie de pilars o d'aspectes fonamentals a tenir en compte que quan abans un es mentalitzi i els posi en pràctica, més retrasarà l'envelliment, en millors condicions arribarà als 70 anys i, per tant, allargarà la seva vida amb més qualitat de vida.
O sigui, qualitat de vida m'agrada molt perquè és aquest concepte de la medicina ha donat més anys a la vida, ara cal que donem més vida als anys, no?
Exactament. No és el mateix viure anys que envellir. Lo important de l'envelliment és continuar tenint una vida activa, positiva, creativa i continuar sent útil a la societat. I això s'aconsegueix precisament doncs, valorant aquests tres aspectes, que és mantenir una vida sana, i aquí és una bona alimentació, i sobretot l'esport. L'esport és fonamental, adaptat a les possibilitats de les persones segons l'edat, però té que ser continuat el que ens agradi. Per exemple, hi ha un esport que és molt, molt, molt positiu, que és caminar o pujar escales, que no costa res i és realment molt positiu. I té un efecte tremendament efectiu sobre molts òrgans i sistemes del nostre organisme. El segon aspecte a valorar és mantenir activitat intel·lectiva. Som el que pensem. És importantíssim mantenir l'activitat intel·lectiva, llegir, estudiar, memoritzar, viatjar, tocar un instrument. Això manté doncs una dinàmica mental activa i sabem que avui dia la ment té un impacte claríssim sobre la salut i la felicitat de les persones. I en tercer lloc, la relació social. La relació social, per entendre l'impacte que té amb el freno de l'envelliment, ens hem d'introduir una mica amb la física quàntica. La física quàntica ens demostra que l'element estructural bàsic de l'univers no és la matèria, com diu el mètode científic cartesià i newtonià, sinó que és l'energia, tot és energia. Llavors podem interpretar el cos humà, el ser humà, com un complex quàntic coherent. Llavors nosaltres lliberem contínuament energia en forma d'ones electromagnètiques i en la relació social doncs hi ha un intercanvi energètic que és tremendament positiu, sobretot a nivell cerebral, augmentant o estimulant els dos aspectes bàsics de la ment, que és la neuroplasticitat i la neurogènesis. La neuroplasticitat és la capacitat de formar noves xarxes neuronals davant com a resposta a nous estímuls. És la plasticitat extraordinària. Nosaltres som els arquitectes del nostre cervell. I això és molt important en l'envelliment, perquè hem de recordar que tenim 100.000 milions de neurones, però a partir dels 60 anys perdem un 1% d'aquestes neurones, i són milions cada any. Amb la neuroplasticitat, que potència també la neurogènesis, que és la capacitat de fer noves neurones a partir de les cèl·lules neurals mare que estan a la glia, compensem d'una manera molt eficient el deterioro i la pèrdua de neurones que comporta l'envelliment.
O sigui que si
és molt important la relació social.
Entenc aleshores que una persona, diguem-ne, que cuidés el seu cos, diguem-ne, la seva salut, també cuidés l'alimentació i cuidés les relacions socials, podria aconseguir compensar aquesta destrucció de neurones que és totalment natural i, diguem-ne, generar-ne de noves i poder mantenir-se actiu, intel·lectualment actiu també durant més temps, canviant d'hàbits de vida. Vull dir, no cal medicines ni cal fer-se operacions, sinó només amb aquests canvis de vida podríem millorar aquest envelliment.
Però això ja ho va anunciar un premi Nobel, el primer premi Nobel espanyol en medicina, Santiago Ramón y Cajal, premi Nobel el 1906, que va dir una frase que en aquell moment no es va interpretar, però que avui ho entenem perfectament després dels treballs de Kander, que és el que va aportar els conceptes de neuroplasticitat, va ser premi Nobel. Ramón y Cajal va dir, diu, l'home és l'arquitecte del seu cervell. Segons la nostra dinàmica vital, podem mantenir un cervell actiu, dinàmic i positiu, amb una activitat neuronal perfectament acceptable, que aquesta neuroplasticitat i neurogènesis és capaç de compensar perfectament el deterioro genèticament marcat de la involució senil del cervell.
Déu-n'hi-do, doncs, la veritat és que em passaria tota la tarda escoltant,
doncs sí.
Però he de passar un tema una miqueta més concret, perquè ja no parlem d'envelliment en general, envelliment saludable, sinó amb aquesta situació que encara no ha passat, que és la pandèmia de la Covid. Sabem que la gent que viu en residències ha rebut la vacuna, però la gent que no ha viscut, que no viu en residències i té 70 anys o té 80 anys, s'anuncia que es vacunarà, però encara falten unes setmanes. Hi ha alguns hàbits de vida o alguns consells sobre la vida de les persones que, a més, a part de posar mascareta i la distància, algun que sigui més propi per gent gran per intentar evitar el contagi o, si arriba el contagi, afrontar la malaltia des d'una posició més forta?
És una pregunta molt interessant. Tots tristament sabem que les persones grans és on s'ha produït més, la mortalitat ha sigut més elevada. I això és conseqüència de que, degut a aquesta involució senil, hi ha una caiguda de la reserva funcional de tots els òrgans. El sistema immunitari de defenses està francament deteriorat o disminuït, i després és freqüent que hi hagin patologies associades, cardiopaties, problemes respiratoris, renals, metabòlics, que encara compliquen més la infecció pel coronavirus. Quins cuidados s'han de tenir? Doncs els cuidados que s'han de tenir per evitar contaminar i que pateixin la pandèmia aquesta, les persones d'edat, depèn de diversos factors. En primer lloc, és molt important, tant familiars, cuidadors com amics, evitar al màxim el contacte amb les persones grans. És a dir, que ells fàcilment es contaminen degut a aquestes deficiències orgàniques i anímiques que tenen. Per tant, cuidado el tracte. Són persones que tenen que estar confinades, no aïllades. Aïllades condiciona molta patologia tancar absolutament amb una persona. Sí. Tenen que estar confinades, poden sortir en moments determinats, evitar els llocs que hi hagi molta aglomeració, llocs que estiguin ventilats, però que poden sortir. Després, és molt important, sobretot, que quan surtin mantinguin tots els contactes que hem de tenir tots, evitar la contaminació, la mascareta, el rentat de mans, els gels hidroalcohòlics, els mocadors, que siguin desechables, no conservar el mateix mocador. Però el més important de tot és evitar que la gent, els amics, familiars i cuidadors, que no els contaminin. Això penso que és el que epidemiològicament considerem més important.
I ens queda poquet temps, però hi ha una iniciativa que ha portat, que va posar en marxa fa uns anys al Col·legi de Metges de Barcelona, amb el suport, impuls, participació de la secció de metges sèniors, que són els cursos de preparació per la jubilació. Això de preparar-se per la jubilació que s'està fent amb metges, a part de que jo sé que és algo entretingut, que la gent s'ho passa bé, però és bo preparar-se per la jubilació, diguem-ne, objectivament, científicament, ofereix avantatges, això de preparar-se per la jubilació?
Els resultats que estem obtenint al fer els seminaris i cursos de preparació per la jubilació, tant amb col·legis de metges a nivell del nostre país com a nivell estatal i també en els hospitals, ens està donant un resultat francament positiu. Per què? Doncs perquè el metge, des del punt de vista emocional i professional, està profundament implicat en la seva professió. I quan arriba la jubilació, per ell suposa realment un canvi absolut de la dinàmica vital. I si no ha planificat prèviament aquest canvi brusc, sobretot amb la medicina pública, que és la jubilació és obligada, brusca, a una edat determinada, els metges se senten maltractats, se senten expulsats del seu lloc de treball. Inclús hem tingut casos que han condicionat patologia anímica de tipus depressiva. Llavors, agafar els metges a partir dels 50 anys i inculcar-los la idea de que la jubilació comporta una nova dinàmica vital, que s'han de canviar els objectius, s'han de canviar els hàbits, però que podem continuar sent actius, positius, creatius i útils a la societat amb uns altres objectius, ha donat uns resultats molt importants en el sentit que els metges preparen aquesta nova etapa amb molta il·lusió i desenvolupen uns nous objectius. Jo, com a president de la secció, quedo realment sorpresa la gran capacitat humanística fora de la medicina que estan demostrant els metges sèniors, tant amb la pintura, l'escultura, la medicina, la literatura. És a dir, que tenen una capacitat humanística creant nous objectius que compensa plenament i que està donant bons resultats gràcies a aquesta preparació psicològica que els hi fem amb aquests seminaris. O sigui, pensem que són francament positius.
Doncs aquí ho haurem de deixar amb la promesa de que no serà en 3 anys, sinó que esperem d'aquí uns mesos tornar a comptar amb el doctor Manel Sans, que recordem és president de la secció de metges sènior del Col·legi de Metges de Barcelona i que la veritat és com un bàlsam sentir-lo parlar i a més ara no és només que hem de sentir les seves paraules, sinó seguir els seus consells. Moltíssimes gràcies, doctor Sans, per estar aquesta estona amb nosaltres.
Un plaer compartir aquesta estona amb vostès i moltíssimes gràcies per la seva invitació.
Gràcies.
Esteu escoltant És gran ser gran amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs borsa de treball d'inforesidències. Escolta'm,
feina,
saps
feina.
Quantes places de residència hi ha a Catalunya?
No.
Pues unes 54.000, 56.000. I saps quanta gent treballa en cada residència? Si comptem a tothom que treballa, diguem-ne, no els que veiem directament, sinó també els que tenen a la cuina, a la bugaderia, una persona per cada 2 residents. O sigui que al final a Catalunya hi ha unes més de 25.000 persones que treballen en residències. I saps què tenen en comú? Que totes són necessàries i que d'aquí poc temps caldran moltes més persones en mesura de que més gent es jubila, més gent arriba a l'edat, ja no la tercera edat que deien abans dels 65 anys, que això és una...
Ara ja no, cosa,
no, no. Per considerar-te possible usuari de residència, estem parlant de que tens com a mínim 80 o 85 anys.
Clar.
La franja d'edat de 80-85 anys creixerà moltíssim durant els propers anys. O sigui, si alguna persona nota que té aquesta, diguem-ne, aquest esperit de gaudir ajudant els altres. Això ho pots convertir en una professió i ajudar els altres no és una cosa que et surt de l'ànima només, és una cosa que es pot aprendre, que té tècnica al darrere i que, a més, que et gratifica moltíssim.
Sí.
O sigui que ja saps, i si vols treballar en residències, en centres de dia, en serveis d'ajut a domicili, la borsa de treball de inforesidencias.com.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs no podem acabar el programa sense respondre algunes preguntes. No tenim avui el Carles per la consulta del treballador social, però hi ha diverses persones que ens han preguntat sobre això que vam dir ahir, de que la Generalitat pujava el preu de les residències, però que les residències havíem de pujar també el salari als treballadors. Aleshores, això vol dir que hem d'estar atents perquè en les pròximes setmanes, o potser mesos, s'anunciarà un acord entre les patronals i els sindicats per la concreció d'aquest acord al sou dels treballadors de residències.
Sumarem.
No de totes, sinó d'un grup important, que són els que reben finançament públic, i que jo crec que des d'aquest programa i des d'Inforesidències, i a més que es mereixen encara més.
Sí,
o sigui, que
sí,
tant
sí,
de bo el sou es puixés molt més, perquè la tasca que fan és excepcional i sense ella ho passaríem...
I molta no es veu gaire.
Correcte, tens tota la raó. Aviam, mantinguem-nos a la White, posem a Google Conveni Col·lectiu Residències 2021 Catalunya i aleshores veurem com avancen les coses.
Molt bé, doncs, Josep, ens veiem la setmana que ve. Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà divendres a les 5 amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb És gran ser gran. Siguin feliços.